La taula de l'Evangeli.
Bon dia a tothom, un plaer retrobar-los aquí, a la taula de l'Evangeli i en la sintonia de Ràdio Estel. Gràcies per ser-hi. Anem a fer la nostra tasca, és a dir, i com vostès ja saben, comentar les lectures de la missa dominical, intentant esbrinar el missatge litúrgic que hi contenen. Avui ho farem del diumenge 14 de durant l'any. Ens acompanyen per a fer-ho dos tertulians, l'Anna Almuni i mossèn Joan Obac, els qui passem ja a presentar i saludar. L'Anna Almuni és delegada de formació i acompanyament del Laicat i membre de la institució teresiana, Arquebisbat de Barcelona. Hola.
Hola, bon dia.
Gràcies. Ho vas fer tan bé, tan bé. Diumenge passat, que no he tingut més remei que convidar-te, eh?
No és per convicció, sinó per forçar.
Mira el Joan, que ell t'escoltava, però pacientment, molt bé.
I em vas quedar amb ganes d'escoltar encara més.
Pues, aquí, el temps... Joan, heus ací la dona.
Heus ací.
Ara vindrà quan escoltarem el Joan.
Bueno, no, escoltem-ho també.
Mossèn Joan Obac és rector de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià i vicari episcopal de l'Arquebisbat de Barcelona. Què tal, Joan?
Molt bé, Maria.
Avui
bon dia,
et deixaré
bon dia,
parlar ja. Més a tu, eh?
Bueno, no, tal com vagi sortint. Parlem des del cor, des del cor.
Estic d'acord amb la Maria.
Escoltant també es parla, escoltant, eh? És una manera de parlar, eh? Perquè fa signes.
Benvinguts, ben trobats.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 14 de durant l'any és de la profecia d'Ezequiel i del capítol segon.
En aquells dies, l'esperit entrà dintre meu, em va fer aixecar dret i vaig sentir que em parlava. I em digué, fill d'home, t'envio al poble d'Israel, a un poble de rebels que s'han alçat contra mi. Tant ells com els seus pares, fins avui mateix, no han deixat mai de ser-me infidels. T'envio aquests fills de cara endurida i de cor empedreït. Tant si t'escolten com si no t'escolten, tu digue'ls. Això diu el Senyor Déu, perquè ni que siguin un poble que sempre es revolta, han de saber que hi ha un profeta enmig d'ells.
Ezequiel actua com a profeta entre els exiliats a Babilònia, segle VI abans de Crist. La profecia és una crítica contra el poble per la seva infidelitat, que l'ha portat a la situació de desastre en què es troba, però també anuncia la fidelitat de Déu que renovarà i restaurarà el poble. Qui vol començar?
Molt bé, Pues bé, començo jo, Anna, si amb permís de l'Anna començo jo.
Si no, que comenci la Maria.
Mira, no, és bo situar-se...
Jo ja ho he dit.
És bo situar-se a vegades en les condicions històriques d'aquest moment. Sí. Com has dit, al segle
VI,
abans de Crist, l'exili a Babilònia, les situacions històriques que viu el poble d'Israel, que tenen les seves causes històriques, oi? Per invasió de pobles, com situacions que viuen molts pobles també en l'actualitat, per desigualtats, per afany de domini, el que sigui, per qüestió de desigualtat econòmica, material, el que sigui, no? I aleshores, la visió que fa el profeta Ezequiel és des de la visió de Déu, com la providència divina ens ajuda a entendre també els signes que travessem, els períodes que vivim. Aleshores, la situació actual que vivim, molta desolació. Evidentment, podríem dir que tu, Anna, tu, Maria i jo també som enviats al món com a cristians, aquests fills de cara endurida i de cor empedrit. No els hi faltem el respecte, no els jutgem, però sí que hi ha molta gent encara endurida i amb cor empedrit, és a dir, un cor de pedra i que no es fien de ningú i que només pensen en ells mateixos. I nosaltres som cridats a aixecar l'ànim i a que la gent es desprengui una mica de si mateixos per obrir el seu cor a la humanitat i de confiar en Déu i de confiar que Déu és el que al final ens dona una resposta a la nostra vida, no? Aleshores, mirar la història... Això deia Sant Joan XXIII, no? Els signes dels temps. I és la renovació també del Concili Vaticà II, amb aquells textos, sobretot la Gaudium et Spes, de diàleg amb el món, d'entendre el bo que hi ha en el món, oi? Saber dialogar i saber llegir com Déu també parla a través de tantes persones, també no creients, també no cristians, i Déu parla i ens interpel·la també a nosaltres, no? I això és. Aleshores, nosaltres tenia aquesta visió profètica que té el profeta Ezequiel en un moment de penúria del poble d'Israel a l'exili de Babilònia, també ens fa viure a nosaltres la pròpia penúria que vivim nosaltres i la del nostre voltant del nostre món. I hem de ser profetes. Hem de ser profetes, és a dir, no hem d'adivinar el futur, sinó hem d'anunciar allò que és autèntic, allò que és veritable, allò que fa canviar el món cap a lo bo, no?
A mi aquest tros d'Ezequiel em recorda la realitat que vivim. És a dir, podríem dir que Ezequiel podria vindre a aparèixer a Barcelona o a qualsevol lloc de casa nostra, no? A qualsevol lloc. I em crida molt l'atenció a l'inici quan diu Déu entrar, l'esperit entrar dintre meu em va fer aixecar dret. És l'expressió corporal de posar-se en actiu, no? Estava jo sentat al sofà i entra no sé qui i em poso dret. L'esperit entra dintre meu i em poso dret. Responc, em poso dret. I sóc cridat a viure enmig d'aquest món. No sé si m'atreviria a parlar de cares empedreïdes, però sí.
No, d'acord, a vegades, d'acord empedreït. D'acord empedreït. D'acord endurit.
D'acord endurit.
D'acord endurida.
De aquest món que respon a aquesta imatge de, no sé si d'infidelitat, de passar de tot.
De fredor.
Jo crec que és pitjor el no crec, el no crec és pitjor el més igual, que creguis o que no creguis, no?
La indiferència, no?
La indiferència aquesta, i aquest és el nostre món. I aquesta és la nostra realitat enmig del món. I aquesta és, hem d'estar drets. Ens hem de posar drets en aquest món. I tant si escolten com si no escolten, tu digue'ls. Això diu el Senyor. Poble que sempre es revolta. Han de saber que hi ha un profeta enmig d'ells. I saber-ho vol dir que a la nostra manera de viure ho testimonia.
Exacte. I que la fe, la creença, Anna, no sé si estàs d'acord amb mi, no és una cosa subjectiva. Només. Té un component subjectiu, perquè cadascú creu, sí, també a la seva manera. Però que diu, tant si t'escolten com si no t'escolten, tu digue'ls.
Tu digue'ls.
Hi ha un profeta enmig d'ells. És a dir, això ja prepara la vinguda de Jesús, no? O sigui, hi ha un profeta enmig nostre. El vulguis o no, a vegades et diu, bueno, tu per tu, segons tu, hi ha un Déu. Segons mi, no hi ha Déu. Bueno, doncs jo et respecto la teva, que diguis que segons tu no. No, jo et respecto a tu, però que diguis que no hi ha un Déu, no, demostra-m'ho. O mostra-ho amb paraules. Perquè el mateix fet de dir jo no crec en Déu, en el fons estàs negant una realitat que és Déu. Estàs dient, jo no vull fer cas de Déu, però ja l'acceptes i l'admets, no?
I quan parlem de primer anunci, sí, què estem fent? Exacte. Estem dient, jo et dic, jo he fet aquesta experiència, jo m'he trobat amb Déu, i et dic, Déu t'estima. Jo he fet l'experiència, però Déu t'estima tu. Igual que m'estima a mi.
Encara que tu no ho experimentis.
Encara que tu no ho sàpigues. Sí. I per què no fas? Deixa'm que t'ofereixi el regal que jo tinc. El fa no ens deia una trobada, no? El regal que diu ens fa, no? Primer anunci és el gran regal.
Exacte.
Avui dia també hi ha persones, parlem de cristians, nosaltres en el context que estem fent el programa estem que ens adrecem sobretot als cristians, partim d'aquesta realitat. Creieu que hi ha aquesta consciència de que ens alcem contra Déu? Perquè aquí s'està queixant, clar, estem parlant de segles i abans de Crist, ja ho hem dit, no? Però aquesta infidelitat és quelcom que es renova.
Puc parlar en primera persona?
Sí.
Constantment, en mi. Des que m'aixeco fins a dormir, tantes coses que faig que contra Déu. Quan penso en mi, quan faig, ai, no tinc ganes, quan a vegades dic, mira, amb això ja he menjat prou, no, encara menjaré una miqueta més, perquè mira, em fa des d'allò, i si fumo, a vegades fumo doncs, més cigarros del compte, m'estic massa temps al mòbil en comptes de posar, ajudar a casa, ajudar els pares, ajudar els companys preveres, en el meu cas, els mossens que viuen amb mi, poder fer tantes coses, entre cometes, útils, i jo perdo aquesta oportunitat. Quan jo començo el dia i començo desanimat, oi? Déu em vol sorprendre al llarg de la jornada moltes coses, persones, esdeveniments, fets que potser no m'espero. Doncs si estic amb un cor endurit i amb una cara endurida i un cor empedrit, doncs no m'enteraré de la pel·lícula. Jo puc anar a veure una pel·lícula que pot ser molt interessant, però si jo no tinc ganes de posar-hi atenció, puc dir, què t'ha semblat aquesta pel·lícula? Bé, normaleta. I potser no, obre el teu cor, no?
Jo també penso, quan tantes vegades diem som a l'església només hi ha gent gran, només hi ha aquesta com queixa, desencant, això és infidel, perquè aquest negoci no és nostre. Aquest negoci és de l'esperit i és feina seva.
Exacte. Bé, anem a contemplar la segona lectura, a veure quina llum hi traiem.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
És una segona lectura de la segona carta de Sant Pau als Corintis i del capítol 12.
Germans, les revelacions que he rebut eren tan extraordinàries que Déu, perquè no m'enorgulleixi, ha permès que em clavessin com una espina en la carn. És un enviat de Satanàs que em bufeteja perquè no m'enorgulleixi. Jo he demanat 3 vegades al Senyor que me'n deslliuri, però ell m'ha respost: en tens prou amb la meva gràcia, el meu poder ressalta més com més febles són les teves forces. Per això, estic contenta de gloriar-me de les meves febleses. Gràcies a elles, tinc dintre meu la força del Crist. M'agrada ser feble i veure'm ultratjat, pobre, perseguit i acorralat per causa de Crist. Quan sóc feble és quan sóc realment fort.
Pau ha rebut visions i revelacions que el posen en una especialíssima relació amb Déu. També això pot provocar-li orgull o creure's superior. Però ell mateix és conscient de les seves febleses. Bé, teniu la paraula.
Sí, sí, sí. Està clar. Aquí està la gràcia del veritable apòstol. Apòstol no vol dir, no sé, l'apòstol de Crist, del temps de Crist, o d'apòstol de Pau, la veritable apòstol que hem de ser tots, oi? És a dir, aquells que som enviats, oi? Que som missatgers de la bona notícia de l'Evangeli. La temptació que tenim moltes vegades de dir que bé que ho hem fet, és que som una canya, és que som els millors. Hi ha el risc també d'això. I com Sant Pau, tantes vegades que predica l'Evangeli, que es dedica només a l'Evangeli, ell se n'adona que ell és petit, que és pobre, parla d'aquesta, que els estudiosos han parlat moltes vegades d'aquesta situació, d'aquesta espina que té a la carn, no sabem si és una cosa física, no sabem si és una cosa psicològica, o una inclinació que ell tenia, una mania que ell tenia que no es podia treure, i a vegades passa, el geni que tenim, la manca de paciència, la nostra manera de reaccionar violentament amb les persones, de paraula, espero que d'obra mai, no? Però tot això forma part de la nostra manera de ser i no ens la podem treure. Quan venen persones a confessar, a vegades et diuen, com qui va al bar al matí, más de lo mismo. Oi? Más de lo mismo. O a vegades em diuen, és que jo ja no em vull confessar perquè és que sempre faig les mateixes coses. I jo contesto, gràcies a Déu, perquè si cada vegada que vas a confessar-te expliques coses diferents, vol dir que no hi ha manera d'agafar-te, no? Aquí. En canvi, si sempre és el mateix, vol dir que tu ets conscient de que tens aquestes febleses. I aleshores tu et poses tota la voluntat i la confiança en Déu per anar evitant-les, però possiblement moriràs amb aquestes febleses, amb calma, perquè justament és en aquesta feblesa, doncs, descobriràs la força de Crist. La gran frase de Sant Pau és aquesta. Quan sóc feble és quan sóc realment fort. Com ho entén el món, això? No es pot entendre, perquè, si no es fa experiència, com diu tantes vegades l'Anna, no?
Sí, jo... És un text que tota la vida m'ha... És com un dels meus textos predilectes, no? Perquè jo crec que tots hem fet, en algun moment de la vida, hem tingut l'experiència de que no té sentit el que ens ha passat en positiu. No té sentit, moltes vegades en negatiu ens costa menys de reconèixer-ho. Però hi ha vegades que dius, com ha sortit tan bé això? I no pots dir, que guapo sóc. No, és, com és que ha sortit tan bé? I fixa't, i aquesta persona quin pas està donant, no? Quan suposo que els mossens, això, tu ara feies esment de la confessió, no? Però quantes vegades, no? Us deveu trobar amb persones que donen passos de gegant. I això, d'on t'ha sortit? Això no és... No sé, no és de...
Bueno, ho veiem, no és... ho veiem també en l'actitud. Tu quan has de seleccionar a persones que t'ajudin a la teva tasca de la delegació, o la mateixa Maria quan ha de seleccionar persones que vinguin aquí al programa, o jo, col·laboradors a la parròquia o en tants llocs, moltes vegades la nostra tendència principal és dir, vull veure una persona que sigui capaç, que tingui taules, que tingui coneixements... I a vegades ens fiem d'aquells que semblen poqueta cosa. Doncs pues aquí a vegades és on descobrim jo. Jo he vist persones supervangelitzadores que a vegades tenen dificultat per llegir o que tenen dificultats a vegades de comprensió de les coses, però són un testimoni d'amor, i això ho veiem sobretot en les persones que jo conec i que coneixen també famílies que tenen fills amb síndrome de Down, oi? Persones amb limitacions psíquiques, amb discapacitats i tot això... I que són creients i que han fet la primera comunió, que estan batejats a fer la comunió, i que donen un testimoni de l'alegria, que va més enllà de les paraules, més enllà de les capacitats. Com aquella, jo vaig parlar fa dues setmanes d'aquella persona que acompanyava i que ja estava al final de la seva vida, i tal com s'ha presentant-se davant d'aquest final de vida, la feblesa total, és que no hi pot haver més feblesa, expressava la veritat de Déu, la seva fe i el seu amor, no? I aquí està el secret, no? Jo penso, l'Església també al llarg de la història s'ha anat desposseint de moltes coses, a vegades també per força del temps, però com allò que diu Sant Francesc, el Papa Francesc, de l'Església pobra per als pobres, o sigui, com anant-nos desposseint anem descobrint la grandesa, la riquesa de l'Evangeli, no?
I també jo penso que això ens fa pensar avui que sentim l'Església molt més pobra, no? Molt més, ja no dic econòmicament, sinó humanament, no? Veiem una pobresa de força humana molt significativa, no? Jo, quan anava... Ara m'he canviat de parròquia fa uns anys perquè he canviat de vivenda, però quan anava a l'anterior parròquia, ja jubilada, i em deien, nena, vols sortir a llegir? Jo pensava, si jo sóc la nena, anem fins... Però era una realitat com un temple. I sortia una senyora que encara surt amb 90 anys a llegir, molts dies. Estupenda, perquè llegia estupenda i estava estupenda, però vols dir que la falta de relleu et fa sentir pobresa. Però aquesta pobresa és, quan sóc feble, i ho penso moltes vegades pensant en l'Església, quan sóc feble és quan sóc realment fort. És quan l'esperit es manifesta, no? Com fer-ho? No sé, suposo que des de la confiança en Déu, des de l'abandó en dir, Senyor, això és teu, no és meu.
I que no depenem de les nostres forces, no. perquè si tinc forces ho faré, si no, tu has de fer igualment, encara tinguis forces. Un nen que s'hagi capat de dir, ai, no tinc ganes de la classe, doncs aniràs a classe, vulguis o no vulguis, i també pot passar, això de la missa el diumenge, avui no estic massa motivat, no, has d'anar-hi, obliga't a anar-hi, encara que no tinguis ganes, perquè no depèn de les teves ganes, el teu viure. Evidentment que has d'estar motivat, tant de bo, i que el mossèn et motivi, que la gent de la parròquia et motivi, evidentment, però tu no esperis que els altres et motivin. Motiva tu.
O no parlo de Déu, no parlo de Jesús amb aquests amics meus, perquè no són creients, perdona.
Que no s'ofenguin, no?
Que no s'ofenguin, no molesto. No, és la teva experiència. Jo sempre poso l'exemple de l'enamorament, però quan un nano a classe, quan un adolescent s'enamorava... No calia que t'ho expliqués. No calia que t'ho expliqués. Al vol ho agafaves. Pues tu com vius? Perquè se t'agafi al vol la teva... Perquè la feblesa del que siguem pocs no t'eximeix de la responsabilitat.
I fins i tot el ser pocs ens adona més de la nostra limitació, amb la necessitat més de posar-se en equip a treballar, sí. i de viure més conjuntament. Ara que personalment estem, oi, Anna, treballant tota la qüestió de les comunitats pastorals a la diòcesi de Barcelona, com entre les parròquies ens hem d'ajudar uns i altres. Mancança de personal, mancança de recursos, més necessitat d'estar uns units uns
units
i altres. No?
Preveres i laics.
Exacte, preveres i laics, sí, per comunitats parroquials, no? Sí, i religioses també.
I religioses.
Seguim.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
I ho fem tot escoltant l'Evangeli d'aquest diumenge 14 de durant l'any, que és de Sant Marc i del capítol 6è.
En aquell temps, Jesús anà a Natzaret, al seu poble, acompanyat dels seus deixebles. El dissabte començà a ensenyar en la sinagoga. Tothom, en sentir-lo, se n'estranyava i deia: «D'on li ve això? Què és aquest do de saviesa i aquests miracles que realitzen per les seves mans? No és el fuster, el fill de Maria, parent de Jaume, de Josep, de Judas i de Simó, i les seves parentes no viuen aquí entre nosaltres?» I se n'escandalitzaven. Jesús els digué: «Els profetes només són mal rebuts en el seu poble, en la seva parentela i entre els de casa seva». I no pogué fer cap miracle. Només va imposar les mans a uns quants malalts que es van posar bé i els sorprenia que no volguessin creure. Després recorria les viles i els pobles i ensenyava.
Hem vist com el reconeixement de la saviesa de Jesús, o ser testimoni dels seus miracles, o conèixer els seus propis parents, no suscita automàticament la fe en els conciutadans de Natzaret. Cal fer el pas d'escollir Jesús, d'acceptar el seu missatge i de prendre'l per mestre.
O sigui, ara, si ens remuntem, si ho recordem, com hem anat a missa tots els diumenges, evidentment, ens recordem fa dos diumenges, quan parlava d'aquella tempesta calmada, diumenge passat, la resurrecció de la filla del cap de la sinagoga, de Jaire, oi? I de tot això, tots són conscients els espectadors i els conciutadans de Jesús, no? I han observat. Però és aliè a ells. Què són aquests miracles que fa? O sigui, fa uns miracles i ningú el reconeix, fins i tot se n'estranya, se n'escandalitzen. Això no pot ser, com si fos un mag, no?
Què s'hi amaga en aquesta actitud?
És l'actitud de no voler acceptar. En el fons, hi ha una frase de Sant Agustí que m'agrada molt perquè diu «Tinc por de Jesús que passa per la meva vida». Timeo Jesum transeuntem, diu Sant Agustí. En efecte, Jesús pot passar per la meva vida, però jo no estic disposat a acollir-lo. Per què? Perquè em suposa sortir de la meva comoditat, desestabilitzar-me, sacsejar-me, oi? Allò que estàs dormint la mare content a les 9 o 10 del matí d'un diumenge, oi? En comptes d'aixecar-se i posar-te en marxa, i et ve la mare o ve l'avi o ve el germà i et comença a sacsejar i al llit, vinga, va, que comencem el dia, oi? Pues Jesús ens ve a fer això, i ens ve a estimular, i ens ve a desvetllar dels nostres somnis, a vegades endormiscats, no? I tenim, no tinc ganes de que Jesús ens vingui a entre cometes, a destorbar, a molestar.
Anna.
És que, d'entrada, diu, comença a ensenyar en la sinagoga. És a dir, aquest Jesús que va pel món, com dèiem diumenge passat, em sembla, que va caminant pels seus camins, de poble a poble, i que allà l'interrompeixen i que cura, que ensenya, que fa miracles. També ensenya a la sinagoga. També és un home de, no només socialment del seu poble, sinó religiosament del seu poble. A mi això em diu molt, no? No sé si la paraula és compleix, no és la paraula, però va a la sinagoga i ensenya a la sinagoga. I això que m'agrada molt, això que deia el Joan, no? Que de Sant Agustí, no? Fa por Déu quan passa per la nostra vida. Llavors, ens ho mirem des de fora, no? Ara tenim llavors no ho tenien, però ens ho mirem a la tele, no? Exacte. Ho mirem per Zoom.
Com a espectadors,
ho mirem per Zoom o per la tele, però no estem col·locats presencialment en la vida que Jesús ens vol portar. I després, és curiós perquè diu no hi pogué fer cap miracle. Només va imposar les mans a uns quants malalts, que es van posar bé. No va fer miracles, només va curar malalts.
Era poca cosa, allò.
Era poca cosa. Sí. I no diu va curar un malalt, sinó va anar imposant les mans. És com l'imagino, posant les mans a sobre de la gent i es van posar bons. I el sorprenia que no volguessin creure. O sigui, Jesús mateix es sorprenia de que no volguessin creure.
Sí. En el fons també els conceptes que tenim a vegades, tenim un moment també a la vida de l'Església, els creients, que tu coneixes moltes persones, Anna, i també conec, tu també, Maria, també, que cerquen viure la fe buscant coses espectaculars.
I seguretats.
I amb tot el respecte del món, però hi ha gent que necessita inexorablement anar a Medjugorje, que està molt bé, perquè és lloc de pregària, lloc de trobar-se amb els germans, de combregar, de resar el rosari, el viacrucis està molt bé, però això també ho podem fer aquí, eh? I podem anar a Montserrat, i la Mare de Déu també, una imatge. Sí, és veritat que diuen que s'apareix a Medjugorje. Bueno, però busquem a vegades unes seguretats i unes espectacularitats fins que no ho vegi ben clar, oi? Jo que és Sant Tomàs apòstol, oi? Aquest passant 3 de juliol, que va ser a la festa, que més considera el meu aniversari, oi? Si no ho veig...
Felicitats.
No, si no, gràcies. No volia dir.
I el felicitem.
Jo sé que una de la taula el dia següent també ha complert anys, però no dic qui de les dues. Aleshores, ens adonem això de que busquem unes seguretats i busquem, fins que no ho veiem molt clar, no ens posem a actuar. Llavors, aquesta claredat ens l'hem muntat a nosaltres. No, és que tu has d'educar. Jo vaig començar a donar catequesi als 18 anys perquè el mossèn de la parròquia, de Sant Gregori Taumaturg, em va dir, escolta, pots fer catequesi? Jo, però si no sé res, posa-t'hi. Igual que tu vas començar també, tenim unes inseguretats i és el moment que t'hi poses que vas descobrint que no ets tu, sinó que és Déu que va treballant en tu i, evidentment, t'has de formar, has de llegir, has de pregar, però com Déu va actuant a la que et poses en camí? I cal posar-se en camí. El que està immòbil esperant, mira, si no ho tingui clar, no començaré a fer res. Pues, aleshores, mai farà res. I això ho sap el metge, ho sap el fuster, ho sap l'advocat, ho sap... Que quan surten de les universitats no sabem res. En el moment que t'hi poses és quan t'adones de la realitat i és quan vas aprenent. I sempre aquesta actitud d'aprenentatge i de deixebles que som, no?
Però a mi també em fa pensar... A quines persones reconeixem? Quan diu no el reconeixien, és el fill de... Bueno, aquest és el... Aquest, coneixem els seus límits i ja no té valor aquella... Bueno, no té valor aquella persona. No li donem importància. A qui reconeixem, no? I una mica... I per què el reconeixem, quan el reconeixem? Perquè ja només a nivell humà... Hi ha persones que viuen més, el Joan ho iniciava una mica això, no? D'eventos. Un gran event i llavors...
Coses extraordinàries, no?
Unes coses extraordinàries. Un evento, un congrés, un...
Una jornada.
Sí. I anem de jornada en jornada. O gent que consumeix formació. Va d'un curs a un altre. I la vida és un procés. I l'experiència de Déu és un procés.
I ens ho juguem tot en el dia a dia.
I ens ho juguem tot en el dia a dia.
Les coses més senzilles i ordinàries de cada dia.
Molt bé, doncs aquesta sintonia de fons que ens ha posat el Jordi Carretero, el nostre tècnic de control avui, al que agraïm la seva col·laboració imprescindible, vol dir que ja hem arribat al final del programa. Gràcies, Anna Almuni.
Gràcies, Maria.
Gràcies, mossèn Joan.
Gràcies, Maria, i gràcies, Anna, també. Sí.
També gràcies als nostres oients i agraïm moltíssim els missatges de correu electrònic que ens fan arribar amb comentaris, suggeriments, opinions sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem un cop més la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat taulaevangeli@radioestel.cat. Els esperem aquí, a la sintonia de Ràdio Estel, diumenge vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.